Ja tenim així en l'estudi de Ràdio Vila-real de la 92.2 de la freqüència modulada a Javier Gimeno. Que qui és Javier Gimeno? Bueno, pues Javier Gimeno és un escritor que va vindre la setmana passada i es va parlar d'aquest llibre que va escriure, que es diu Vive tu propósito. Molt bon dia, Javier.
Bon dia, Susana.
La setmana passada parlàvem d'aquests 9 pilars bàsics per a tindre una vida plena, no?
Sí, i avui anem a aprofundir en l'autoconeixement.
Jo tenia un apunt que tu m'havies passat, que parlàvem del Enneagrama.
Exactament. L'Enneagrama és una ferramenta que defineix 9 tipus de personalitat i avui el que anem a fer és profunditzar en cada Enneatipo a veure com seria. Quina virtut, quin defecte té, i anem a fer un poc ese xoc.
Sí, n'hi ha 9 tipus de personalitats.
Exactament. Hi ha 9 tipus de personalitats, tots tenim una miqueta de cadascú, però sí que és veritat que n'hi ha una que ens marca des que naixem fins que morim.
I com reconeixem la personalitat que tenim cadascú?
En el llibre està el test per a poder identificar este Enneatipo que tenim.
Per exemple, si tu t'agarres i te reconeixes com... tu te fas una introspecció, podem dir una introspecció, de quina virtut tens? Com te ho reconeixes?
Sí, lo que apunta esta ferramenta és això, és que hi ha 9 tipus de personalitat que existeixen en el món i se poden potenciar i també millorar aquests defectes. Com podríem fer el que tu dius? Fer exercicis d'honestitat. Parar-se, silenciar-se i escriure.
Vale, un exercici d'honestitat és silenciar-se, suposa que et refereixes a intentar que no te... Tot el món, quan parem un poc i ens sentem, sentim com un diàleg continu o com una xerratana ahí tot el rato que està parlant-nos.
El cas és ese, entrar en un estat meditatiu, olvidamos d'esa vegueta que mos machaca i entrar en la nostra essència. També podem apoyar-nos enviant algun SMS o algun WhatsApp als nostres coneguts i dir-los, preguntar-los quins defectes veus en mi i quines qualitats veus.
Clar, però també tenien que dir-los que feren ells també un exercici d'honestitat.
Exactament, sí, que s'atrevien a dir-lo. Seria el millor.
Perquè, per exemple, una virtut que tinguem, també un defecte.
Sí, jo si vols lo que te proposa Susana avui és passar per estos 9 Enneatipos i anem a parlar de cada un poquet d'ells i a veure si tu aconseguisses identificar-te en algun.
Val, doncs pues vinga. Que divertit, que idea, que maravilla, no?
Comencem per l'1.
Sí, sí.
L'Enneatipo 1, se diu el reformador en castellà. Vale? Un punt fort seria la serenitat i les persones que els agraden les coses ben fetes, són perfeccionistes, però a la vegada un punt dèbil seria que són massa exigents en si mateixos i en els demés. Entonces això es provoca molta ira. Un personatge famós, que seria Enneatipo 1, és la senyorita Rottenmeier de la sèrie de Heidi. O sea, aquesta ferramenta també se pot utilitzar per a escriure guions i pel·lícules. I una professió adequada a este Enneatipo seria pues, la de ser juez, per exemple. Seria una professió molt adequada a este Enneatipo, que se diu el reformador.
Este Enneatipo, que és el primer Enneatipo, se diu com?
El reformador.
Reformador. Passem al 2.
Passem al 2, que és l'Enneatipo 2. Li diuen el ajudador, ¿vale? I són persones que el punt fort seria que són molt generoses, s'agrada ajudar molt als demés, però tenen un punt dèbil que són massa orgulloses. O sea que si tenen alguna necessitat no te ho diran mai. Les costa molt dir que tenen alguna necessitat perquè estan molt entregats als demés. Una professió molt adequada per a estos Enneatipo, l'Enneatipo 2, seria pues, treballador, treballadora social. I un personatge famós que va ser Enneatipo 2 seria la Mare Teresa de Calcuta. Que són persones que estan dedicades al servei de la humanitat.
Dona compte que jo no vaig haver pensat que la Mare Teresa de Calcuta podia ser orgullosa, com jo tinc la sensació, o sigui, per el concepte en què jo tinc una persona orgullosa, i sin embargo sí que és veritat que quan no se demana ajuda estàs pecant d'orgull.
Exactament. Són persones que els agrada ajudar molt als demés, però es costa demanar ajuda.
Uh-huh.
El tema és que se pot treballar, també. Encara que tinguin aquest defecte, el tema és que quan coneixes la ferramenta pues, te pots treballar per a millorar aquest punt dèbil que té la personalitat.
El 3?
El 3 se diu el triomfador.
Vale? El triomfador?
Mm. Té un punt dèbil, que és la vanitat. Són molt vanidosos, molt presumits. El punt fort seria que són molt eficaços i tenen un espírit de superació increïble. Un personatge famós que coneixem tots seria Cristiano Ronaldo, seria un eneatipo 3 i una professió molt adequada pues, els presentadors de televisió. Hi ha molts presentadors de televisió que són eneatipo 3. És una professió prou comú en aquesta personalitat.
Que interessant. El 4?
El 4 és l'artista, ¿vale? I el punt dèbil que té és que tenen molts antivaisos emocionals i a vegades se senten com a incompresos, són com el patito feo de totes les personalitats que existissin.
Uh-huh.
El punt fort que tenen és que tenen molta creativitat i molta connexió en el món de l'art. Michael Jackson, per exemple, era un eneatipo 4 que se ho feia tot, els videoclips, tot, les cançons, tot ho feia ell. I, bueno, pues, professions adequades serien pues, cantants, actors, actrius, seria una professió molt adequada per al eneatipo 4.
Uh-huh.
Passem al 5,
sí,
que és l'investigador. El punt dèbil que tenen este eneatipo seria l'avarícia que tenen a l'hora de compartir els seus sentiments, perquè es costa molt relacionar-se en societat. El punt fort que tenen és que són molt savis, tenen molta concentració i a l'hora d'estudiar són molt, molt bons. Un personatge famós que siga en el tipo 5 seria Sheldon, de la sèrie Big Bang Theory.
Uh-huh.
I alguna professió adequada, pues, els típics bibliotecaris, científics, serien en el tipo 5.
Que interessant, jo és que pense cada volta que estàs parlant d'algun d'aquestes personalitats em ve al meu pensament la gent que tinc alrededor, eh?
Sí, 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 això és, funciona molt bé perquè a part d'identificar-te a tu, pots identificar a la teva parella, als teus fills, als teus pares i entonces quan tens coneixement holístic de tota la ferramenta pues, t'ajuda.
Fija't que en el 5 que parlaves dels investigadors que es costa compartir els sentiments que són sàvios, tu primer has dit antes que científics, has dit una altra
bibliotecari.
Bueno, això ho ha desestimat per complet perquè jo he identificat algú del nostre entorn que és científic
pues...
O sigui, que és que jo també vaig escrivint-me i també ja vaig filtrant. El 6.
El eneatipo 6 se li diu el leal. El punt dèbil que tenen és que se preocupen molt. Són els típics que sempre estan pegant-li voltes als problemes en la ment. Són persones molt mentals. El punt fort que tenen és que són molt valents a l'hora d'actuar. ¿Vale? Alguna professió adequada per al eneatipo 6 seria pues, ser profe o ser policia. I un personatge molt conegut en la sèrie de Simpsons seria el senyor Smithers, que és el que ajuda al senyor Barnes, no? Perquè és una persona com molt leal, molt atenta, que està també per atendre els demés, en aquest sentit.
El 7.
El 7 se li diu l'entusiasta, ¿vale? Tenen un punt dèbil que són molt superficials, es costa molt entrar en temes emocionals, és molt difícil tindre una conversació seria en ells, perquè sempre són, en el punt fort, són optimistes i entusiastes a més no poder. Per exemple, Jim Carrey seria un eneatipo 7, i així pues, la professió que està associada pues, seria actors, monologuistes, humoristes, que segurament Dani Rovira també siga este eneatipo 7.
Mm-hmm.
Ves que estàs ahí prenent notes.
El 8.
El 8 seria el jefe. Uh-huh. El punt dèbil que tenen és que són molt vengatius, però el punt fort que tenen és que són molt líders i és agraït protegir els dèbils.
Líders i protectors, eh?
Sí, a la vegada, exactament. I un personatge molt conegut en el tipus avui seria Donald Trump, i alguna professió també adequada per a ell seria el tema de la política. O sigui, n'hi ha molts polítics que estarien...
Són líders, líders polítics, eh?
Sí. Este de Rússia, me pareix que diuen Putin, no?
Sí.
Pues també seria un NA tipus 8.
Sí, és que m'has dit Trump i Putin, és dir, és que me l'has descrit tal qual. Són líders i protectors baix el seu paraigües, és dir, sempre que facis el que jo et diga, no?
Exactament.
Però si no, és vengatiu.
O sigui, sí. Que... I això és la part, el punt dèbil que tenen, no? Que també poden ser molt vengatius si no fas el que ells diuen.
I el número 9?
El número 9 se li coneix com el pacificador. El punt dèbil que tenen és que connecten moltes vegades en la perea, són molt peresosos, i es costa passar a l'acció, no? Però una vegada ja passen a l'acció i reconeixen aquests punts forts, pues són molt persones molt mediadores, i que saben resoldre molt bé els conflictes. O sigui, són els típics que en la família o en una comunitat de veïns sempre ficaran pau per a que no hi hagi conflictes. El Dalai Lama seria un NA tipus 9 i una professió que es ve com anillo al dedo per a ells és el ser profe de ioga. O sigui, n'hi ha molts profes de ioga que són NA tipus 9.
Claro, en este cas jo el que pense del pacificador és que li dona perea anar, està esperant un poc que el conflicte se consolide més o que almenys sàpiga ben bé com agarrar la cosa, no? Com mediar. Jo pense que tots en un moment donat passem per aquests nou tipus.
Sí, sí, o sea, tots tenim una miqueta d'aquesta personalitat, però n'hi ha una que si fem els exercicis d'honestitat i això i ho treballem bé, és la que ens marca, és la que ens marca sempre.
Clar, i tu te defineixes una personalitat i ja te la quedes per a sempre, és dir, tu pots canviar, no? Durant la resta de la teua vida.
Segons el que diu l'Enneagrama, jo per exemple soc un NA tipus 6, te va acompanyar sempre. El que pots fer és treballar-la per a no connectar en aquest punt dèbil. Entens?
Clar, en este cas, per exemple, agarrem una, el 3, el 4, me dona igual, no? Quin és el punt dèbil i el... Anem a veure. El que tu consideres el punt dèbil pot ser el que... Per exemple, el 3, el triomfador, no? Ho pot ser triomfador sense vanitat? La vanitat és un defecte?
No, si està ben canalitzada. O sigui, vull dir, per exemple, Cristiano Ronaldo, mira on tot el que ha arribat i tot el que ha fet, però, claro, després té aquest punt de vanitat de jo soy guapo, jo soy rico, soy el mejor...
Claro, però si parlem d'un presentador, és dir, ningú que no tinga vanitat o ningú que no tinga aquest piquito de vanitat no és capaç de tots els focos a mi.
Claro,
o
sea, està clar.
Entonces, la vanitat és...
Sí, lo que diu la ferramenta és que poden pecar de vanitat, però està clar que se pot treballar per a no...
I, sin embargo, el triomfador... I la vanitat i l'eficàcia, és dir, una persona està carregada de vanitat, triomfa, però al final és eficaç, té un motor que maneja. I després, claro, jo penso que passem per distintes fases en funció de com ens sentim per dins, no? Perquè jo, per exemple, puc identificar la primera, que és una persona molt perfeccionista, molt, més jo me rinc si les coses no van bé, però, claro, per un altre costat, diuen que el que és perfeccionista també reforma les coses, dir.
Exactament. O sea, totes les personalitats són necessàries, però ahí lo que parlem és això, no? De fomentar els punts forts i també dir-te, cuidado, que si te passes de perfeccionista, pues caure en la trampa de l'exigència. I això te pot arribar a dur...
acabar sent una senyorita Rettenmeier, que per cert, en la pel·lícula, o sigui, en la sèrie de Heidi, és a la que més malícia li tenim.
Sí, perquè ahí està com molt accentuat, però n'hi ha molts NA tipus 1, per exemple, este de Podemos, com li diuen Pablo, No me recordé ara mateix.
Sí, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, perdona. Sí,
sí, ja no és d'Unides Podem, ara en este moment està en els mitjans de comunicació i jo tinc la sensació de que ell considera que els mitjans de comunicació estan un poc o la part de la dreta els té més dominats i ell mateixa va crear un gran lobby, i això és la sensació que tinc, de mitjans de comunicació d'esquerres. I el que t'acaba de dir, i després tindré un fum de crítiques, no? Però jo crec que igual és, dona compte, per ser una persona perfeccionista, per voler equilibrar la balança, doncs la millor per això mateix a ell, perquè ha llançat un vídeo fa res dient que bueno, que com quan n'hi ha alguna notícia de la perjudicant a l'esquerra, se li dona tant de bombo i hi haurà que tindre mitjans de comunicació que beneficien a l'esquerra i donar-li bombo quan també no fa saber. Mm. És a dir, veus? Un personatge perfeccionista.
Exactament. Ell és un era tipo U i entonces lo que fa és lo que dius tu. Per a ell lo que és verídic i fa justícia ho ficarà en mans de que tot el món ho sàpiga.
Per exemple, tu havies dit que tu eres un 6. Que és molt patidor.
Sí. És el punt dèbil per norma general de l'NA tipus 6, és que sempre estàs pegant-li voltes al cap de això m'anirà bé, això no m'anirà bé, i estàs, i
però
són persones molt mentals.
Però a tu o als demés?
Igual.
Perquè tu m'estaves dient, pues, a lo millor podia ser un policia, o podia, jo te puc dir, o un bombero.
Sí.
Mira, el bomber... és una persona leal, no? Perquè evidentment en un moment donat ell té que arriscar la seva vida per un altre, i jo he estat molt prop d'un bomber que quan ha sentit algo i no està de servici i automàticament ho amolla tot i va allà on està el problema. És a dir, sí que és de veres que jo identifique gent del meu alrededor.
Sí.
El que m'he quedat una miqueta ratllada ha sigut en l'entusiaste. No creia que fora la persona entusiasta, que fora superficial.
Superficial en el sentit de que es costa mantindre una conversació seria en ells. O sigui, aquestes persones se caracteritzen molt perquè sempre estan de festa, de juerga i així, però si li dius com està tu padre, que no sé, que acaba de morir o alguna cosa així, pues, els va costar molt comunicar-se perquè sempre estan identificats en aquest paper de ser els optimistes, els entusiastes.
Inclús una situació dramàtica per a ells.
Es costarà molt, perquè tenen molta por a patir. Ja t'he dit que això són patrons generalitzats.
No, no, però si els analitzes, aquests patrons al final acaben donant-te raó del per què. Uh-huh. Els investigadors, per exemple...
Són persones molt sàvies, que acumulen molt de coneixement. És el típic que... vol aprendre a ballar i se compra la enciclopèdia sencera de com vull aprendre a bailar.
Sí, sí.
Què passa? Que li dius, vinga, vais ahí i balla. I ahí li costarà, perquè són persones tan mentals que el tema és que tenen un defecte, que tenen aquesta sensació de que mai estan lo suficientment preparats per a passar a l'acció. Però quan entenen aquest defecte i l'integren, que per això és aquesta ferramenta tan espectacular, perquè pots integrar aquest defecte, dius, vale, ja sé de lo que peque i això ho vaig a solucionar.
És que jo me quede al·lucinat del que acaba de sentir la mateixa de l'investigador, i si és cert, a més se documenten a uns límits.
És el típic que se trau la carrera, se trau el màster...
Sí.
I li dius, bueno, però estàs preparat per treballar? No, 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 espera, que hi ha un altre màster que tinc que fer encara. Entens? Entonces, és un punt molt, molt dèbil per a aquesta personalitat.
No sé si... bueno, tenim a la tècnica, a Maria, que la tenim, que igual s'ha sentit identificada en algun... No sé,
Jo m'he sentit un poc identificat en el 6, no? La persona que patís un poquet també, però bueno...
És que quasi sempre quan parles amb persones... I has identificat algú del teu entorn també, Maria, en el que estàvem parlant?
Bueno, pincellades, no? Que sí que te recorden a gent, no? Propera, com no? Al final és tota una barreja de personalitats que tenim al nostre voltant, no? Que també ens enriqueix a nosaltres mateixa, no? Reconèixer-les.
Jo te puc ficar un exemple, Susana, de que a mi esta ferramenta, o sea, entrar en ella, profunditzar en ella, a mi me va salvar la relació de parella. O sea, literalment. Perquè, claro, la meva parella és un NEA tipo 1 i jo sóc un 6. Vale, entonces quan estàs convivint, ella li dona molta importància a que la taula estiga ben parada i el... els coberts i tot estiguen ben escurats i la casa tota ben límpia i ordenada, però peca de que a lo millor no és tan carinyosa com jo. Entonces jo no li dono tanta importància a que tota la casa estiga perfecta, sense un granet de pa en terra, perquè són aixina de perfeccionistes. Entonces jo li diria, bueno, però pues que per mi és important que sigues més carinyosa, saps, que vulguis compartir,
que tingues més calidesa en esta taula a l'hora d'estar junts. Sí, sí, és que això de juntar les coses, perquè claro, imagina't que la teva parella sigui un investigador.
Sí, bueno, pues totalment, hagram sigut els dos persones prou mentals i al final, pues, coneixent esta ferramenta podríem trobar compatibilitat.
És increïble, al fi... i dona compte que inclús gent que comparteix el treball en tu, els propis fills, no?
Sí, 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 sí. Jo tinc fills de 15 mesos, que són mellissos, i jo ja estic ahí a veure quan podré identificar-los.
I dona compte, són bessons o
mellissos.
Mellissos, que cada un tindrà la seva personalitat, perquè evidentment són, en aquest cas, són dos òvuls i dos espermes diferents.
Sí, sí, exactament.
Per tant, cada... són totalment distints.
I encara que si foren bessons, podrien tindre un eneatipo diferent. Té algo de característic que... hereditari, el eneatipo, però no té per què ser 100% hereditari. Jo per això convide, l'altre dia vam parlar del llibre, pues que allí parle en més profunditat dels nou eneatipos i tens un test per a saber quin eres. Perquè jo ara que ja te conec de dos dies, jo te veig entre el 3 i el 1. Ahí estàs.
El 3, corrents. Ah, bueno, sí, sí, totalment.
Sí, perquè bueno, és molt comú que, que estigueu així, en la ràdio, en la tele,
sí,
és molt comú,
sí.
Periodistes...
Entre l'1 i el 3, tens tota la raó del món. Jo espere anar avançant, val? Podem dir-li als nostres oients la pròxima setmana de què podrem parlar per anar avançant en conèixer-nos?
Sí, la següent setmana parlarem de l'equilibri, que és el segon secret de, que vas compartir en el llibre, i utilitzarem una ferramenta molt coneguda que se diu la rueda de la vida, molt interessant també, per a trobar aquest equilibri en la nostra vida.
Pues ja tenim moltes ganes. El dimarts que ve, sobre la una del migdia, ens tornem a veure, estarà acompanyant-nos com està avui, així en Ràdio Vila-real, per a seguir explicant-nos totes aquestes coses que necessitem saber i que crec que són fonamentals. Tenim ja ganes de que tornes a estar així, perquè ara ja ens has deixat en la mà i la boca. Javier Gimeno, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a tu. M'agradaria compartir una frase per a tancar de Carl Gustav Jung, que és metge, psicòleg i psiquiatre suís, que diu: lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Moltes gràcies.